lgbarcelona.com.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Tot és lent. La burocràcia ho fa tot difícil. Va de dalt a baix, des dels ministeris fins a la societat, i sempre és igual. Les lleis triguen a aprovar-se perquè necessiten un consens que sovint es mou no per l'interès de la ciutadania, sinó pel tarannà dels partits polítics que l'han d'aprovar. Serveixi com a exemple els desnonaments o les ocupacions, que sembla el mateix però que no ho és. Però hi ha casos tan preocupants com a mínim com aquests. Avui la companya Laia Colomer ens explicarà que oncòlegs i especialistes en malalties minoritàries posen el crit al cel pel temps que triga el Ministeri de Sanitat a autoritzar els fàrmacs que ha aprovat l'Agència Europea del Medicament. De mitjana, des d'aquesta Agència Europea del Medicament fins a l'OK, fins que el Ministeri acorda el finançament públic, passen, atenció, més de 500 dies, gairebé un any i mig. Un any i mig! Un temps insostenible, intolerable, per malalties com el càncer de mama, com han explicat, i de seguida sentirem metges de l'International Breast Cancer Center o del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia. Ens podem preguntar, i a d'altres països quan tarden? Si Espanya, com deien, són 500 dies en aprovar aquest finançament, un any i mig, Alemanya triguen de mitjana 133 dies, o a Dinamarca 176, és a dir, una tercera part. No s'entén com la burocràcia els hi costa tant fer sentir bé a les persones. Arribarà ara el victimisme clàssic que justifica qualsevol govern. És fàcil posar-se sempre a la boca la sensibilitat social, però executar-la sembla impossible per lenta i per avorrida. Hi ha temes on literalment ens va la vida, la nostra i la dels nostres, i quan parlem de supervivència, de vulnerabilitat o de medicina, la justícia s'ha de fer a través de la política i no mereix perdre tant el temps. I aquí, en aquest cas, és indigne que tot sigui tan lent, insuportable. Són les 8:02 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va bé a terra, que és dilluns, dilluns 24 d'octubre del 2022.
I comencem la setmana amb molta suavitat i el migdia serà càlid com ahir, tot plat amb sol, amb núvols prims i amb alguns ruixats només ara a primera hora en punts del Pirineu i Prepirineu de Lleida.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, un accident a la C32 en sentit nord a Sitges manté dos carrils tallats i hi ha ara mateix 3 quilòmetres de congestió. També hi ha moltes cues ara a la ronda de dalt per un altre accident que talla un carril en sentit Llobregat entre Vallcarca i el Nus de la Trinitat. I encara parlem d'una altra incidència a la C58 en sentit sud, que hi ha hagut un accident que també talla part de la via entre Sabadell i Sant Quirze del Vallès.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. La investigació encarregada per Junts per Catalunya sobre l'incident protagonitzat pel diputat francès de Dalmases al Fax de TV3 aquest juliol passat conclou que l'actitud del diputat no és digna d'un representant públic. Francès de Dalmases no estava d'acord amb l'entrevista que el programa acabava de fer la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i segons conclou l'informe, al qual ha tingut accés RAC1, va perdre els papers, va cridar i va donar cops al mobiliari dels estudis de TV3 fins al punt que va arribar a intimidar la sotsdirectora del programa, Mònica Hernández, a qui va agafar del pel braç i va portar-la a una sala per esbroncar-la. La investigació no proposa cap mesura disciplinària que, això sí, queda a discreció de la direcció de Junts per Catalunya. Té més dades Xavi Pérez.
L'advocada Magda Oranich s'ha entrevistat amb una vintena de persones per elaborar aquesta investigació, que considera provat que Francesc de Dalmases va tenir una actitud incorrecta i del tot inapropiada, sobretot tractant-se d'un diputat al Parlament de Catalunya. Va cridar, va donar cops al mobiliari i va generar tensió i incomoditat fins al punt que va intimidar la sotsdirectora del Fax, a qui va agafar pel braç i va dur a una altra sala per esbroncar-la. Els crits se sentien tant que el cap de gabinet de Borràs, Salvador Esteve va tancar la porta per esmorteir-los. L'actitud de Dalmases, segons les conclusions, també infringeix el codi deontològic de la professió periodística. Malgrat tot, la investigació no proposa cap sanció a Francesc Dalmases i, per tant, deixa la pilota a la taulada de la direcció del partit, que és qui ha de decidir si ho eleva a la Comissió de Garanties perquè prengui les mesures que consideri oportunes.
La filtració d'aquest informe intern de Junts per Catalunya és només l'últim episodi d'un cas que va començar al juliol, ara ja fa 4 mesos, n'informa Jordi de Planell.
Tot plegat comença la nit del dissabte 9 de juliol amb l'entrevista a Laura Borràs al fax de TV3. La presidenta del Parlament, que estava a un pas de seure's al banc dels acusats, va fer notar durant el directe que no li agradaven les preguntes.
Jo em pensava que venia una entrevista, no, ni a un interrogatori, ni a un judici previ.
A la sortida de plató, després de l'entrevista, es produeix l'enganxada. Malgrat que nombrosos testimonis senten els crits i els cops, no serà fins 10 dies després que Nació Digital i el Diario.es es fan ressò de l'incident. Inicialment, Dalmases ho nega tot, però 24 hores després es disculpa en una piulada. L'objectiu del diputat de Junts i el seu entorn era que tot plegat no anés més enllà i, de fet, la mateixa presidenta Borràs va pressionar sense èxit la periodista afectada perquè publiqués un tuit acceptant les disculpes de Dalmases i donant l'episodi per tancat. Però els intents de treure ferro a l'assumpte van quedar en paper mullat. El comitè d'empresa, el Consell Professional de TV3, el Col·legi de Periodistes i el grup de periodistes Ramon Bernils, entre d'altres, van condemnar els fets i van demanar explicacions al diputat de Junts. TV3 va investigar el cas i el 29 de juliol va fer públic un informe que ratificava el relat de la periodista afectada. En paral·lel, Dalmases va demanar a Junts que li obrís un expedient informatiu per poder-se defensar, i el partit el va encarregar a Magda Oranich. El 16 de setembre, el director del FAC, Pere Mas, i el diputat van comparèixer al Parlament a petició de tots els grups. Mas va reiterar que la periodista del seu equip havia estat intimidada.
Efectivament, el diputat Dalmases va agafar pel braç la periodista, se la van dur cap al trenet, es van produir algunes expressions com mala periodista, programa de merda...
Però Dalmases ho va matisar.
Vaig tenir una discussió, però no va existir cap amenaça en acabar el FAC del dia 9 de juliol. Cap.
L'últim episodi del serial ha arribat ara amb la filtració de l'informe que Junts ha elaborat sobre el ja famós episodi.
Gràcies, Jordi. A tot plegat, escoltem ara el comentari que assigna el cap de política de RAC1, Marc Martínez Amat.
En una visió idealista del periodisme, els periodistes s'haurien de mirar els polítics com un científic observa un microbi pel microscopi, amb la distància i la fredor que permet descriure amb la màxima objectivitat els fets que s'estudien. En una democràcia ideal, la mateixa barrera que separa el poder executiu del legislatiu i del judicial hauria de protegir allò que els americans anomenen el quart poder, és a dir, els mitjans de comunicació. A primer de carrera, però, ja es deixa clar que l'objectivitat no existeix perquè tot individu veu la realitat des d'un angle, i ja se sap que mirant les coses des de la distància costa apreciar-ne els detalls. Per això els periodistes i els polítics ens relacionem en la penombra de l'off the record, per entendre les lògiques que segueixen els dirigents i anticipar què es manega entre bambolines. Malgrat tot, per més zones grises que hi hagi, per més relacions de coneixença que existeixin, el polític és el polític i el periodista és el periodista. Cadascú té el seu paper i és intolerable que un polític coaccioni o reprovi una periodista perquè no li ha agradat com s'ha fet una entrevista. La llibertat d'informació ha de prevaldre i els qui propugnen una república independent per posar fi als vicis de règims antics haurien de voler ser els més escrupolosos a respectar-ho.
Avui en parlarem en temps de tertúlia a partir d'un 9:15 amb la Mònica Terribas, amb el Màrius Carol, amb el Pablo Iglesias, la Teresa Cunillera i el Miquel Samper. A Miquel Samper també parlarem dels Mossos d'Esquadra, després que dilluns passat, en aquesta mateixa tertúlia, l'exconseller d'Interior insinués que en l'actual Departament d'Interior hi havia obstruccions en investigacions policials sota tutela judicial. Unes afirmacions que han generat un terratrèmol i han obligat a l'actual conseller Joan Ignasi Elena i alguns predecessors seus a parlar-ne. Per exemple, comencem amb què passava dilluns passat, el que deia Miquel Samper aquí al Món RQ.
Jo ara ja com a ciutadà el que vull és que se'm doni una explicació del per què un número important de comissaris denuncien la ingerència i la investigació criminal. A mi això em preocupa molt. I no m'agradaria que també ho normalitzéssim, com el fet de normalitzar l'existència de Vox o de les actuacions del comissari Villarejo, i que en parléssim molt i que en canvi no en parlem de que tenim aquí mandos que estan obstruint la investigació dels molts policies que ho estan fent de sina per intentar esbrinar realment les coses que han passat en aquest país.
Joan Ignasi Elena, l'actual conseller d'Interior, dijous en aquest estudi aquí al Món RQ, responia.
com a tertulià o comentarista polític té tot el dret a dir el que vulgui, jo doncs no hi ha moltes d'opinions. Com a conseller sí que li hauria exigit que si ja té coneixement de coses que voregen la legalitat, ho hauria d'haver dit per cert, que aquest director general de la policia del qual parla era el seu director general de la policia també, eh?
Qui també en va parlar va ser un altre conseller d'Interior anterior, Ramon Espadaler, Ràdio 4.
Li consta a vostè que això passa al cos dels Mossos?
Jo no m'he atrevit mai a fer una afirmació com aquesta. Si ell coneix que això és així, jo crec que l'àmbit on ha de dir no està en una tertúlia radiofònica com la Fiscalia. Jo li dic, jo no m'atreveixo a fer afirmacions del calat que va fer doncs, l'exconseller Sant Pere, perquè si les fas, les has de demostrar.
En la mateixa línia es va pronunciar aquest dissabte a 8 TV un altre exconseller d'Interior, Miquel Buch.
El que va dir és un disbarat. El senyor Samper, com a advocat que és, i crec que la seva especialitat és penalista, va fer unes afirmacions que formen part de tertulià de bar o de ràdio, que no es pot permetre un exconseller dir el que va dir i fer tant de mal al cos de la policia.
Tertulià de bar o de ràdio, bàsicament de ràdio, més que de bar. Per si no ho fos, prou ahir La Vanguardia apuntava que els Mossos d'Esquadra van alertar a la jutgessa que instrueix el cas Bombers que el Departament d'Interior no col·laborava a la investigació, ja que no entregava en el cos la documentació que els hi havia requerit. Els agents han trigat un any a rebre els papers que necessiten per tirar endavant les investigacions que intenten esbrinar si hi ha sobrecostos en els contractes de manteniment de les flotes de camions dels bombers de la Generalitat. Quina ha de dir Miquel Samper? D'aquí una estona a la tertúlia del Món a RAC1 li preguntarem. Vaja, però un altre gran tema de tertúlia avui és el que publica el diari El País. El govern d'Espanya aposta per reformar el delicte de sedició pel Codi Penal actual i rebaixar-ne les penes màximes. És la proposta que fa la Moncloa per convèncer els partits independentistes i principalment Esquerra Republicana que es clau en la votació al Congrés per modificar-lo. Segons El País, l'executiu de Pedro Sánchez s'obre a rebaixar les penes de fins a 15 anys que existeixen a hores d'ara a prop de la meitat. En cap cas, però, es planteja l'opció d'eliminar de dalt a baix la tipificació d'aquest delicte com ha plantejat l'independentisme diversos cops. La Moncloa argumenta que a la majoria d'estats de la Unió Europea aquest delicte existeix, però amb càstigs molt més petits que Espanya pel que fa al temps de condemna. Per això, segons el diari, marquen com a línia vermella que no s'exigeixi ni l'eliminació ni una reducció de les penes a xifres simbòliques. En aquest sentit, el president del govern d'Espanya trasllada als republicans que només impulsarà aquesta reforma si Esquerra Republicana no demana explícitament suprimir el delicte, sinó només reformular-lo. Sigui com sigui, el Tribunal Suprem està força inquiet amb aquest debat damunt la taula. Segons explicava ahir, llegíem a La Vanguardia a la Lola García i apunta avui també el Confidencial, els jutges del Suprem els fa patir que la Moncloa i Esquerra Republicana pactin la reforma del delicte abans que la sentència del procés es revisi al Tribunal d'Estrasburg. Bàsicament perquè si es modifica el Codi Penal a la baixa, des del Tribunal Suprem creuen que la lectura que es pot fer a Europa és que les condemnes van ser clarament desproporcionades i això deixaria en pèssim lloc la justícia espanyola i reforçaria l'independentisme. Un altre dels debats ben vius entre la Moncloa i els partits que donen estabilitat a l'actual govern del PSOE i Unides Podem és sobre la llei Mordassa. El motiu, explica avui La Vanguardia, és l'article que permet als policies multar amb fins a 600 euros qualsevol persona en qüestions tan interpretables com que un manifestant miri malament un agent o per dir-li col·lega. El PSOE no vol canviar-lo per evitar més malamaró amb els cossos de la policia a Espanya, però, de fet, algunes fonts sindicals de la policia asseguren que una reforma implicaria immediatament una protesta sonora als carrers. Per contra, partits com Esquerra o Bildu aposten per eliminar-lo immediatament. Ara s'estudia una proposta d'Unides Podem a cavall dels dos extrems per delimitar els motius que permeten multar algú que planti cara a la policia. A tot això, Òmnium Cultural lamenta que les actituds partidistes i les lluites entre partits hagin, literalment, dinamitat el potencial del 2017. En un article que publica en el periòdico, el president de l'entitat Xavier Antic i la seva vicepresidenta Mònica Terribas fan una crida a l'independentisme perquè trobi un espai comú que permeti construir el futur de Catalunya. Recorden que això no ho decidiran només tres partits polítics i dues entitats i per això reclamen escoltar, diu, sobretot els joves i abandonar els retrets. I defensen que Òmnium Cultural està treballant per desfer tots els nusos i poder sortir d'aquesta fase de bloqueig que hi ha al procés. I per cert, que, segons el diari ABC, Valtònic hauria ajudat a crear la pàgina web i les aplicacions mòbils del Consell de la República. Un informe de la Guàrdia Civil, a què ha tingut accés al diari, diu que el grup que anomenen CNI Català volia aconseguir una desconnexió tecnològica amb Espanya i que el raper, que Valtònic, hauria ajudat a crear el Consell Digital. El mateix informe també diu que el Consell de la República volia utilitzar criptomonedes com a divisa principal i que per això haurien demanat consell a l'Aleix Sicart, un dels joves més influents en la matèria, que va acabar detingut l'any passat per estafa i per revelació de secrets. Se'ns posa una tertúlia clarament interessant. Mònica Terribas, vicepresidenta d'Òmnium, pot parlar d'aquest article d'avui al periòdico. Miquel Samper, evidentment, pot parlar no només del que va passar, del que ha decidit la comissió odontològica del Junts per Catalunya, Magda Rònic al capdavant, sinó que també haurà de parlar de la setmana de crítiques dels consellers d'Interior respecte a les paraules que va fer una setmana aquí el propi Miquel Samper. Però és que Pablo Iglesias avui també tindrà protagonisme especial a la tertúlia. Se'n posa interessantíssima la tertúlia d'avui, perquè demà la ciutat de Madrid declararà Pablo Iglesias persona non grata. Així de bèstia. El motiu són unes declaracions que va fer Pablo Iglesias al seu programa, La Base, que presenta ell mateix. Pablo Iglesias parlava en to clarament irònic de la condemna a Issa Serra, exportaveu de Podem a l'Assemblea de Madrid, pels aldarulls que va haver-hi durant un desnonament. Escoltem Pablo Iglesias a La Base, que ha estat la frase que fa que demà Madrid el declari persona non grata.
Issa Serra insultó a una policía municipal, la llamó zorra, le tiró del pelo, arrojó también varias piedras y varias botellas contra los agentes y quemó dos o tres contenedores de basura. ¿Cómo fue posible que no la detuvieran? Pues básicamente porque los policías municipales de Madrid no valen ni para eso. Decía el general Rodríguez Galindo que con cinco de sus hombres se podría conquistar Sudamérica. Ya les digo yo que con cinco tías como Issa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la policía municipal de Madrid. No le serviría además de nada. Issa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Tegui en Arralde.
Val. Vox és qui ha impulsat aquesta petició per declarar Pablo Iglesias persona non grata pel que consideren unes injúries contra la policia local de Madrid. El PP i Ciutadans hi donaran també previsiblement suport, tot i que a la vegada també han demanat que el ple municipal reprovi Iglesias per les seves paraules. L'exvicepresident del govern d'Espanya també s'enfronta a diverses denúncies als sindicats de la policia per un delicte d'injúries greus amb publicitat. Déu-n'hi-do. Avui Pablo Iglesias, com tots els dilluns, aquí al món a RAC1. 8 i 17 minuts, els experts alerten que si no plou aviat amb ganes, d'aquí un trimestre poden arribar restriccions en l'ús de l'aigua. Ara els pantans estan de mitjana al 36% de la seva capacitat, però alguns, com el de Siurana, el Priorat, estan gairebé buits. De fet, l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, defineix la situació actual de Catalunya com de sequera forta. Només hi ha 3 zones que no estan en fase d'alerta o de prealerta per sequera. Són les que reguen els aqüífers de Tarragona, el Baix Ter i el Fluvià. Ahir el catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, Narcís Prat, deia al Via Lliure de RAC1 que caldrà aplicar algunes restriccions a l'àrea metropolitana de Barcelona si no plou ben aviat.
Si no plou fort, al final els embassaments no s'omplen, dos, tres, si no plou gens, d'aquí 3 o 4 mesos la cosa anirà malament, no? Perquè aquí parlem de restriccions només quan afecta l'àrea metropolitana, no? Però hi ha uns quants pobles de Catalunya que ja ho estan passant malament.
També assenyalava que els efectes per la falta de pluja s'agreugen perquè els arbres consumeixen més aigua que abans i que, per tant, cal una gestió forestal diferent, que s'adapti a la realitat actual i coordinada amb la política hídrica i de prevenció d'incendis. I per si no fos prou, a la sequera se li suma a la calor d'aquest començament de tardor. Les temperatures altes han fet que l'aigua del mar estigui, per exemple, entre 2 i 3 graus més calenta del que és habitual a finals del mes d'octubre. De mitjana supera els 23 graus, i això no havia passat mai en aquesta època de l'any. Ho destapava l'investigador de l'Institut de Ciències del Mar, també al Via Lliure de RAC1. Es diu Justino Martínez.
Que l'aigua per sobre del que seria normal portarem segurament 6 mesos. No havia passat mai. No arribem a promitjos de 31, evidentment, però sí a promitjos que estan 2, 3 i fins i tot alguna vegada 4 graus per sobre del que seria normal. I aquests rècords es van superant cada any. Cada 4, 5 anys pugem una mica el llistó i tenim un nou rècord.
Justino Martínez també alerta, repetim, investigador de l'Institut de Ciències del Mar, també alertava que aquest mar més calent està fent desaparèixer algunes espècies i que portarà més aiguats i tempestes fortes a la costa, però també terra endins.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
No hi ha bones notícies si mirem el pronòstic d'aquesta setmana, ni pel que fa a la pluja, ni tampoc de baixades de temperatures.
No, no, perquè continuarem amb aquesta falta d'aigua, sí que alguna cosa serà algun ruixat aïllat al Pirineu de Lleida, tant avui com també dimecres, però a la resta del país i durant la resta de setmana no s'esperen pluges, seran dies de cel mig ennuvolat, estones emblanquinat, tapat, però d'aigua se n'espera poca, i continuem també amb aquesta pols en suspensió que prové del desert del Sàhara. Per una banda, no tenim aigua, i per una altra les temperatures continuen altes, perquè aquesta falta d'aigua als embassaments també s'hi ha d'afegir, aquesta temperatura sostinguda tan alta que portem tenint des del mes de maig. Portem 6 mesos amb temperatures clarament per sobre del que seria habitual, i així es mantindran també aquesta setmana. De fet, ara mateix tenim 22 graus al centre de la ciutat de Barcelona, hi ha 19 graus a Tarragona, n'hi ha 17 a Lleida i també a Montblanc, 16 a Girona i 18 a Palamós. Entre demà i dimecres podria pujar una miqueta més i no baixaria fins a finals de setmana o principis de la cadena.
És veritat, Mònica, que encara falta una setmana perquè sigui la castanyada, sí, la nit de la castanyada, però sempre diem des de fa molts anys, mira, la castanyada màniga curta, sí, camisa de màniga curta, bueno, un polo de màniga curta.
A veure, aquest any la tendència és que vagi baixant aquesta temperatura coincidint amb la castanyada, però no arribarà a tocar la normalitat. Per tant, estaria 3 o 4 graus per sobre del que hauria d'estar. Per tant, no serà una castanyada freda, no. Serà més aviat suau, un punt fresca, segons les comarques, però freda no.
Si mirem els mapes pel mes que ve, el mes de novembre i pel mes de Nadal, pel desembre, pinta millor o no?
Aviam, pel que fa a la temperatura, no, perquè tant novembre com desembre es veu vermell, és a dir, amb aquestes temperatures per sobre del que seria habitual, però en canvi pel que fa a la pluja sí que pinta millor que no pas el mes d'octubre. Sembla que seria un mes més humit, sobretot costa prelitoral, coincidint amb això que dèiem d'aquesta temperatura alta que tenim al mar, que el que fa és afavorir, com si diguéssim, que generin aquestes pluges, sobretot costa prelitoral, Catalunya central i el Pirineu tindríem un novembre i un desembre normal, per tant també haurien d'arribar pluges.
Si mirem al llarg termini, els experts avisen que d'aquí a 30 anys podria augmentar el nivell del mar uns 30 centímetres a tota la costa catalana i a finals de segle fins i tot un metre. Tot plegat a causa d'aquest canvi climàtic. Aquest escenari posa en escac els habitatges construïts a primera línia de mar perquè els temporals, de fet, ja estan inundant algunes zones. Tot i així, les principals immobiliàries del sector han assegurat a RAC1 que aquesta qüestió de moment no condiciona els futurs propietaris que es plantegen comprar-ne ara. Maria Costa.
En els últims 5 anys, les platges de Badalona i Montgat han retrocedit de mitjana gairebé 10 i 7 metres i mig cada any, respectivament. Segons les previsions de l'Observatori de Georisc, l'efecte del canvi climàtic i dels temporals, cada vegada més freqüents, faran arribar les onades amb més força i a l'interior de les zones costaneres. Segons el director de l'organisme, Joan Manuel Vilaplana, fa falta més conscienciació pels qui vulguin viure a prop de la platja, ho ha explicat a RAC1.
D'inundació del Francolí, del Llobregat, del Segre, són bastant freqüents. En canvi, les inundacions litorals més severes no han tingut fins ara la freqüència que tenen les fluvials, però ara això està canviant. Sí que és veritat que la gent de la zona costanera no és tan sensible de que està comprant un habitatge en una zona que serà inundable.
Les principals plataformes immobiliàries, com API, Pisos.com o Idealista, o també immobiliàries de la Costa Daurada, del Garraf, del Maresme i la Costa Brava, explicarà que aquest debat no està sobre la taula dels clients, tot i l'afectació que el temporal pugui tenir a curt termini, asseguren que els habitatges a primera línia de mar continuen sent molt cotitzats.
Clar, i tot això ens porta amb una realitat, també, que és que sobre la calor, els venedors de roba... Clar, és que aquesta és una altra, Mònica, que això, sí, aquest canvi de tendència ens fa que tot vagi canviant. Tinc la percepció que estem tornant cap a dos... estem anant cap a dues estacions, és a dir, que seria...
Exacte, sí, aquest any ja portem 6 mesos de calor, i ara a veure si baixen les temperatures i ens arriba una mica d'hivern, però és veritat que tu passes per davant dels aparadors ara mateix i veus els abrics i no tens gens de ganes de comprar-te un abric a aquesta temperatura.
Clar, és que els venedors de roba diuen que no poden vendre els productes d'abric per culpa d'aquestes altes temperatures. Fa més d'un mes que teòricament hauria d'haver començat la temporada de tardor, però moltes botigues de roba s'estan trobant que no poden col·locar el gènere que havien encarregat per vendre durant el setembre i l'octubre. Més enllà de peces de vestir que queden desaprofitades, també se'n ressenten les botigues que venen, per exemple, mantes, que venen nòrdics, que venen electrodomèstics de climatització, com estufes, entre d'altres. Víctor Cullell.
Les associacions de comerciants alerten a RAC1 que els dos sectors que més se'n ressenteixen són el del parament de la llar i el tèxtil. Ho explica el president de Barcelona Comerç, Salva Vendrell, i el president de Pimec Comerç, Àlex Gonyi.
Aquelles botigues que venen roba d'hivern per casa, mantes o edredons, i després el tèxtil.
Una temperatura, demà surto de casa i bum, baixa la temperatura 6-7 graus, 10 graus, i em dóna la impressió que fa fred, i em compro alguna cosa. Aquesta la venda que estem esperant, però que no hi és.
I el president de Barcelona Centre, Gabriel Jané, diu també en declaracions a RAC1 que no és nou que les vendes de, per exemple, roba d'abric s'hagin endarrerit per culpa de la calor.
No és una cosa excepcional. Durant fa ja bastantes temporades ens trobem que l'hivern arriba tard i d'una manera sobtada. Entenc que totes les empreses ja prenen mesures com per veure com adaptar els seus estocs a aquesta irregularitat del temps.
Els comerciants avisen que tot l'estoc que s'obri servirà perquè els comerços els acabin posant a la venda més endavant a preus més rebaixats.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa la periodista i col·laboradora del Món a RAC1, Elisenda Roca.
No és la primera vegada que ens alerten de possibles restriccions d'aigua, però amb el canvi climàtic em temo que això es repetirà any rere any. Vivim una tardor amb temperatures altes i sense pluja. Ja fa temps que multinacionals i fons d'inversió de diferents països compren aqüífers, llacs, parcs naturals i terres cultivables per tenir-ne el control. Se'n parla als mitjans de comunicació? No massa. Sabem qui controla les reserves d'aigua dolça, d'aigua potable, d'allò que se'n diu aigua de boca al nostre país? Poc o gens, hi ha una opacitat absoluta. L'aigua és el negoci d'aquest segle, un negoci segur perquè és imprescindible per la vida humana, i aquest recurs natural té un cost molt baix, s'obté dels llacs, dels rius, de la pluja, en canvi té un cost alt pels consumidors. L'aigua, com ho és l'aire o el sol, hauria de ser un bé públic gestionat per l'administració pública, no privat. De moment, si segueix sense ploure, preparem-nos per tancar l'aixeta.
La seva compra, efectiu o targeta?
Què? Perdó, tinc mal de cap.
Doncs el dolor ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Ho dèiem al davantal aquí al Món a RAC1. Falten 4 minuts per arribar a 8:45. Oncòlegs i especialistes en malalties minoritàries posen el crit al cel pel temps que triga el Ministeri de Sanitat a autoritzar els fàrmacs que ja ha aprovat l'Agència Europea de Medicaments. De mitjana, des que l'Agència Europea li dona el vistiplau i el Ministeri acorda el finançament públic, passen més de 500 dies, que és un any i mig. Un any i mig, que és un temps insostenible per malalties com el càncer de mama, per exemple, com han explicat a RAC1 el director de l'International Breast Cancer Center, Javier Cortés, i la investigadora principal en càncer de mama del Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, Cristina Saura.
Los caballos de Troya, que son, insisto, los fármacos más activos que hemos visto últimamente. Hay fármacos que hemos aprobado desde enero del 2021, y que en octubre del 2022 siguen sin estar financiados por el sistema público de salud.
Los pacientes necesitan aquests tractaments i a vegades no tenen aquests 500 dies per esperar, no?
El temps que triga ara el govern d'Espanya per tirar endavant els tractaments més que triplica l'espera en estats com Alemanya o Dinamarca, en què per la mateixa feina només necessiten, repetim, en el conjunt d'Espanya 500 dies d'espera, a Alemanya 133 dies i a Dinamarca 176, respectivament. Laia Colomer.
A l'estat espanyol, on prou feina s'aprova el finançament públic de 6 de cada 10 tractaments per càncer que autoritza l'EMA. En canvi, a Alemanya passen el 100% o a Itàlia en el 90%. Així ho asseguren els indicadors internacionals. En el cas dels medicaments per malalties rares, les xifres encara són més baixes. En els últims anys, el Ministeri de Sanitat només ha aprovat el finançament del 40%, i això ha estat més de 700 dies després del vistiplau de l'Agència Europea. El secretari vocal de l'Associació Espanyola de Laboratoris de Medicaments Orfes i Ultraorfes, David Moreno, ho atribueix a les negociacions pels preus. N'ha parlat a RAC1.
Nos encontramos que el producto que ha sido altamente revisado, evaluado y aprobado por la Agencia Europea del Medicamento vuelve a pasar por los mismos procesos, y una vez hecho ese informe de posicionamiento terapéutico, la compañía entra en una negociación de precio, que ahí es donde verdaderamente se dilata o se rechaza.
I els hospitals es troben amb la contradicció que tractaments que ja han provat en assaigs clínics i han demostrat ser altament efectius, després triguen molt temps a poder tornar a administrar.
8 i 28 minuts, al Regne Unit, l'exministre de Finances, Rishi Sunak, lidera la cursa per substituir Liz Truss. Només té un altre rival que, en principi, té menys suports dels diputats conservadors. De fet, Sunak es podria arribar a convertir en primer ministre aquesta mateixa tarda. Molt recomanable, torno a repetir, perquè és que em va alegrar l'esmorzar. Llegia ahir Rafa Ramos a La Vanguardia l'article que feia sobre la figura de Sunak, la que molt probablement serà el nou primer ministre britànic. Una persona amb més diners que la monarquia britànica, que té quatre cases i que és un personatge certament peculiar. Hi haurà només dos candidats perquè Boris Johnson ha decidit no presentar-se a les primàries i, per tant, descarta per ara tornar al 10 de Downing Street. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada.
Boris Johnson diu que té els 100 avals de diputats necessaris per optar a les primàries i creu que tindria opcions de ser l'escollit per substituir Liz Truss, però assegura que no es presenta perquè no es trobaria un partit unit. El cert és que, tot i que Johnson diu que té els avals, només una cinquantena de diputats han dit públicament que votarien per ell, i per tant els seus números no acaben de quadrar. Qui ho té tot de cara per guanyar les primàries és Rishi Sunak. L'exministre de Finances de Johnson és qui té més suport dels diputats conservadors i podria arribar a ser primer ministre avui mateix. Per ser caldria que l'altra candidata, Penny Morden, no arribi als 100 avals necessaris i, per tant, quedi fora de la cursa. De moment, la líder dels Tories al Parlament no els té, però encara pot arreplegar algun vot més aquest matí. Si finalment hi ha dos candidats, la decisió final serà dels militants conservadors en una votació electrònica aquest divendres.
I encara en plan internacional, Itàlia, el nou govern conservador, anava a dir, de l'extrema dreta, capitanejat per Giorgia Meloni, comença a treballar aquest matí. Ahir es va fer el tradicional traspàs de poders amb el govern sortint, en aquest cas de Mario Draghi. Giorgia Meloni no va perdre el temps i després del seu primer Consell de Ministres es va reunir amb el president francès Emmanuel Macron en una trobada discreta d'hora i mitja en un hotel de Roma. Corresponsal de RAC1 a Roma, Anna Buch.
Macron estava a Roma per participar en un fòrum internacional de pau i per a una audiència avui amb el papa francès, però no va voler desaprofitar l'ocasió de convertir-se en el primer dirigent internacional en veure Meloni. Segons el francès, va ser una reunió informal on va quedar clar que els interessos comuns estan per sobre de les persones. Les relacions no havien començat bé perquè una ministra francesa havia dit que vigilarien de prop si el nou govern italià respectava els drets i les llibertats. Això va fer enfadar molt Meloni, però ahir, ja en el seu paper de cap de l'executiu, es va limitar a parlar d'una trobada cordial on van tractar els desafiaments comuns europeus com la guerra a Ucraïna o la qüestió migratòria. Tot després d'un plàcid traspàs de poders amb Mario Draghi, que es va acomiadar amb un gran aplaudiment dels treballadors que l'han acompanyat durant aquests últims 20 mesos. Ara només queda que Meloni se sotmeti a la investidura del Parlament, on explicarà el que pretén fer a Itàlia en els propers anys.
De fet, el papa Francesc demana que Itàlia estigui unida i tingui pau ara que el país estrena govern.
I oggi, all'inizio di un nuovo governo, preghiamo per l'unità e la pace dell'Italia.
Ho va dir ahir a la pregària de l'Àngelus des de la plaça Sant Pere del Vaticà. I encara en plan internacional, atenció al Brasil, el que ha passat aquesta matinada. Jair Bolsonaro s'ha vist envoltat per una altra polèmica en plena campanya electoral i quan només queda una setmana per la segona volta de les eleccions. Un aliat del president del Brasil, l'exdiputat Roberto Jefferson, es va entregar ahir al vespre després de llançar una granada i disparar contra diversos policies. Els agents es disposaven a arrestar-lo per haver incomplert una sentència judicial, però resulta que aquest home es va trinxerar a casa i va ferir dos policies. Bolsonaro va negar conèixer-lo, tot i tenir fotografies amb ell, però no va poder impedir que aquesta història centrés l'entrevista que li van fer ahir, que en principi havia de ser un cara a cara electoral, però que Lula da Silva finalment no hi va voler assistir. Corresponsal de RAC1 al Brasil, Pau Ramírez.
El president del Brasil, Jair Bolsonaro, ha utilitzat el discurs de la por per alertar del perill que suposaria pel país la victòria a les eleccions del proper diumenge del seu gran rival, Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro i Lula s'havien de veure les cares ahir diumenge en el tercer dels quatre debats previstos per la segona volta, però igual que va passar divendres en el segon debat previst, Lula no s'hi ha presentat al·legant motius d'agenda, amb la qual cosa la televisió que organitzava el debat ha fet una entrevista a Bolsonaro. El líder ultradretà ha negat que hi ha i corrupció al seu govern i ha dit que si guanya Lula, Brasil pot acabar com Venezuela.
Va buscar un desgast. I você, elector?
I tu, elector, simplement anul·laràs el teu vot? Estàs ajudant a Lula a tenir més vots a les urnes. És el moment de posicionar-se, fer un filtre, decidir qui diu la veritat i qui no. Nosaltres sempre ensenyem la veritat i jo us estic mostrant un fet gravíssim. Ell enfonsarà el Brasil.
Ell quebrarà el Brasil.
A només 6 dies de les eleccions, els sondejos segueixen donant la victòria a Lula, tot i que Bolsonaro ha anat retallant distància. L'última enquesta li donava a Lula la victòria amb el 52% dels vots contra el 48% de Bolsonaro. Aquesta setmana es preveu molt intensa amb Bolsonaro intentant atreure el vot religiós, principalment l'evangèlic, i Lula intentant no perdre vots i captar el dels indecisos. El divendres a la nit hi haurà l'últim cara a cara entre els dos candidats.
I a tot això, el president dels Estats Units ha admès que a punt de fer 80 anys podria morir demà mateix. Això deia Biden en una entrevista amb la cadena MSNBC. Joe Biden ha intentat esvair els dubtes sobre la seva salut física i mental, assegurant que manté intacta la mateixa passió en el que fa.
I'm a great respecter of fate. I could
respecto molt el destí. De fet, podria emmalaltir demà i morir demà mateix. Però el meu nivell d'energia, pel que fa a les coses que sóc capaç de fer, crec que la gent hauria de mirar i dir: pots seguir tenint la mateixa passió pel que fa?
Joe Biden considera legítima la preocupació dels votants per la seva edat, però diu que se sent capaç de complir un possible segon mandat a la Casa Blanca. El president nord-americà encara denuncia de manera oficial si es presentarà o no es presentarà a la reelecció. I un últim apunt en pla internacional. L'escriptor britànic Salman Rushdie ha perdut la vista d'un ull i la mobilitat d'una mà per culpa del brutal atac que va rebre, recordeu, a l'agost als Estats Units. Recordem que l'autor dels versos satànics el van apunyalar enmig d'un acte públic en un centre cultural de Nova York. Quan Salman Rushdie estava a punt de prendre la paraula en una conferència, un home va irrompre a l'escenari novaiorquès i el va ganivetar al coll i a l'abdomen. Ara, la gent del novel·lista, la gent de Salman Rushdie, ha explicat en una entrevista al País que, a més de les lesions que ha patit a l'ull i a la mà, Salman Rushdie també té 15 ferides profundes, tant al pit com al tors, però ha assegurat que, sens dubte, sobreviurà. La policia, recordem, que va arrestar l'atacant just després d'aquesta agressió a Nova York. 36 minuts. D'aquí uns moments obrim el suplement d'esports del món a RAC1 amb la victòria del Barça i els empats de l'Espanyol i del Girona.
Nova llei de pensions.
Jo puc continuar treballant si vull, però què em doneu si segueixo?
Tens dues opcions. La segona opció t'incentiva amb un augment en la teva pensió del 4% anual per any treballat, que incrementarà el total anual de la teva pensió durant tot el temps que duri la prestació. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATS. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes assegurança de salut MediFIAC, tens 2 mesos gratis. FIAC Assegurances. 5 lletres que donen tranquil·litat. Informa't amb el teu mediador o a FIAC.cat.
Estàs en un fitxer d'amorosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900-264-350. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Cadí. 105 anys orgullosos de la nostra cooperativa. Enamorats de la nostra terra. Apassionats per la feina ben feta. Exigents amb la qualitat dels nostres productes. Compromesos amb la nostra gent i el seu futur. Implicats en la cultura i les tradicions de casa nostra. Per tot això i molt més, som Cadí.
Busquem una cosa més emocional. Següent. Em sap greu, però no passes a la final.
Del 24 de setembre al 13 de novembre, PortAventura World et porta el Halloween més autèntic. Entrades més hotel des de 65 euros per persona i nit. Un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, inscriu-te a la sessió informativa online de la Salle Campus Barcelona. De dilluns 24 a dijous 27 d'octubre podràs informar-te dels graus en arquitectura, arts, enginyeries, business, filosofia i el nou grau en enginyeria de la salut. Inscriu-te a salleurl.edu i consulta l'horari de cada una de les sessions. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Un bon motiu per comprar la sirena és estalviar-te gairebé 6 euros en el pack de la capsa de 2 quilos de gamba austral supergran premium, una ampolla de cava i una terrina carte d'or. Que fàcil que és menjar bé.
Amb Daikin t'estalvies l'hivern i t'estalvies també
el gas. D'aquesta manera pots reduir fins a un 50% la factura en calefacció. Daikin t'ofereix solucions com la bomba de calor o l'aerotèrmia per tenir calefacció i aire condicionat en un mateix equip. Estalvia't en surts, estalvia't despeses i estalvia't l'hivern amb Daikin.
La llum, el gas, la hipoteca, la gasolina, la compra... És el moment de començar a estalviar, i a Verti volem ajudar-te. Per això tens la teva assegurança de cotxe des de només 180 euros amb revisions i manteniment il·limitats durant un any. I com sempre, amb un servei 100% digital, podem gestionar la teva assegurança des del mòbil o l'ordinador. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
Obrim el suplement de futbol aquí al món a RAC1. El Barça, l'Espanyol i el Girona han tancat l'onzena jornada de Lliga amb diferents sensacions. Per una banda, el Barça va golejar 4-0 l'Atlètic de Bilbao amb una exhibició enorme d'Ousmane Dembélé, i en canvi l'Espanyol i el Girona continuen sense acabar de rutllar. Els blanquiblaus no van passar de l'empat a 2 contra el CUE, l'Elx, i el Girona va empatar 1 davant l'Osasuna, tot i que aquest punt li val per sortir del descens. Però anem a pams. Dembélé va ser el gran protagonista del dia en el 4-0 del Barça a l'Atlètic de Bilbao d'Ernesto Valverde, que tornava al Camp Nou. El francès va marcar un gol i va assistir Sergi Roberto, Lewandowski i Ferran Torres en els altres tres. Per cert, Lewandowski ja porta 12 gols en 11 partits de Lliga. Tot plegat en un partit molt solvent del Barça, marcat per una grandiosa primera meitat, igual que ja va passar davant el Villarreal. Els de Xavi Hernández continuen segons a 3 punts del Real Madrid, que continua líder després de la victòria de dissabte. Té més detalls Marta Ramon.
El Barça va escombrar l'Atlètic Club perquè Xavi va sorprendre Valverde jugant amb Pedri de fals extrem esquerre, i sobretot perquè Dembélé, que tornava a la titularitat, va protagonitzar una actuació brillant. Va marcar l'1-0 de cap i va assistir en els 3 gols que van transformar Sergi Roberto i Lewandowski a la primera part i Ferran Torres entrant a la segona. L'entrenador del Barça va celebrar-ho.
L'Ousmane, doncs, té això, no? Que ell se la juga, ell se la juga. Ell té 1-1, és extrem i està obert a la banda, el volem obert a la banda perquè se la jugui. I hi ha dies que està, doncs, més espès, i avui que està, doncs, estel·lar. El que ha de mirar és d'estar estel·lar o a prop d'estar estel·lar, doncs, tots els partits, perquè té la capacitat per fer-ho, no?
Gavi va haver de ser substituït per una contusió a l'adductor per una entrada de Dani Garcia que, incomprensiblement, Martínez Munuera no va considerar que fos falta, però la pitjor part se la va endur Sergi Roberto, que va haver de marxar del de la llitera amb una luxació a l'espatlla esquerra i s'estarà diverses setmanes de baixa.
El pròxim partit del Barça és demà passat contra el Bayern de Múnich al Camp Nou. Si abans d'aquest partit l'Inter de Milà guanya el Victoria Pilsen a casa, els blaugranes saltaran al camp ja eliminats de la Champions. Sigui com sigui, sobre el gran partit de Dembélé i el miracle europeu que s'agafa el Barça, escoltem el comentari que signa la periodista i col·laboradora del món a RAC1, Gemma Soler.
El Barça Athletic Club va ser el festival d'Ousmane Dembélé, un davanter anàrquic, imprevisible, que de vegades fa desesperar, però que quan té espai i el dia fa xalar. Els eslàloms endimoniats del mosquit per la banda dreta van acabar amb un gol i 3 assistències. El pichichi Lewandowski, que ja el comença a conèixer, es va passar el partit cridant-li a on li havia de posar la pilota o què havia de fer en tot moment. No va tenir un bon retorn un Ernesto Valverde a qui el Camp Nou va rebre amb fredor. Vista en perspectiva, el xingurri es mereixeria un lloc millor a la història, tot i les sonades derrotes europees que després han vist que tampoc eren del tot culpa seva. Sense anar més lluny, veurem si dimecres es certifica un nou desastre europeu. L'únic que ho podria evitar seria un miracle a la República Txeca i que Dembélé, els eslàloms, també li sortissin contra els grans.
Mentrestant, l'Espanyol segueix sense arrencar. Ahir no va ser capaç de passar de l'empat a 2 contra l'Elx, el CUE, en un altre partit molt poc ambiciós dels de Diego Martínez, en què no van tenir arguments per imposar-se al rival. L'Espanyol va remuntar el gol inicial dels alacantins, però en comptes d'anar a liquidar el partit els van donar aire, i això l'Elx ho va aprofitar per treure un punt de Cornellà al Prat amb un gol al minut 82. I tot plegat en un altre pífia defensiva de l'Espanyol, que ja en són unes quantes. Ara l'Espanyol és 13è, amb només un punt de marge sobre el descens. El RCD Stadium hi era en Joan Camí.
Un dels grans problemes de l'Espanyol és que li falta qualitat, talent i fons d'armari. També necessita fer moltes coses bé i no cometre cap errada per sumar punts. El rendiment a la porteria i en defensa està condicionant molt en aquest inici de temporada. De fet, ja són 19 gols en contra en només 11 partits. Competir així, evidentment, és molt difícil. Davant l'Elx es va tornar a confirmar aquesta tendència i Diego Martínez no acaba de fiar-se gaire de la plantilla.
Yo ya he hablado en su momento de este tema. Los que estamos somos los que estamos y estamos los que somos. Y a partir de ahí, a dar lo mejor
mejor de cada uno y que cada jugador pues intente avanzar y mejorar su nivel, su confianza y que aporte lo mejor para el equipo.
Puado i Braithwaite van ser els golejadors de la tarda. L'Espanyol va capgirar el 0-1 de Pere Milla, però no va encertar amb els canvis, no va saber tancar el partit i va notar molt el cansament de la setmana. Gonzalo Verdú, després d'una acció a pilota aturada, va empatar en el tram final. Pròxim compromís de l'Espanyol, aquest divendres al camp del Mallorca.
És veritat que Nico Melamed va estavellar una pilota al travesser a l'última jugada, però això no treu que l'Espanyol té molts problemes defensius. Ahir va clavar l'anàlisi en Dani Solsona a la transmissió de l'Espanyol jugar a RAC1. L'anàlisi va durar pràcticament 7 minuts. Hem ho hem resumit en un parell, però és que val molt la pena el que diu Dani Solsona.
Ja portem una sèrie de partits dient aquí a la retransmissió que a aquest equip li falta joc, li falta elaborar, li falta tenir paciència, li falten arguments en atac, no té arguments ofensius, només l'únic que té és Joselu, centrades, alguna jugada de pilota que et pugui quedar dins de l'àrea i que la pugui engaltar. No hi ha bandes que desbordin, no n'hi han, ni Braithwaite, ni ara després al final Aleix Vidal, Puado més centrat, i ho deixes tot doncs una mica a les opcions de que si Braia no li van, doncs puja i té per fer unes centrades que les fa bastant bé, doncs Joselu o Braithwaite, si està per allà, et pugui marcar gol. Però això és molts pocs arguments. O sigui, no crees jugades al mig del camp, no t'imposes al rival, els partits més o menys estan oberts, pot passar qualsevol cosa, i qualsevol cosa és el que hem vist avui, el que hem vist a altres partits aquí a Cornellà sobretot, i ja no em val a mi el fet de dir no, que avui a la millor segurament amb les ocasions, doncs i perquè l'Espanyol ha fet una miqueta més, doncs ha merescut guanyar i que no ens ha acompanyat la sort i que després hi ha errades. Escolta, errades, tots els equips. No m'agrada el joc de l'Espanyol, perquè no és joc. Portem 11 partits, 33 punts. N'hem fet 10. S'ha de començar a veure la realitat de i la situació d'aquest equip, que estem creixent, que tot aquest discurs jo ja me'l conec. No em val 5 minuts d'empenta que anem i ja està. No em serveix a mi, ho sento, però estic bastant preocupat.
I sobre la poca confiança que té l'entrenador en el seu equip, escoltem el comentari que afirma el narrador de l'Espanyol jugar a RAC1, Edu de Valle.
Continua encallat l'Espanyol, incapaç d'imposar-se a cap rival, per inferior que sigui. I no parlo del marcador, sinó del joc, de les sensacions que transmet un equip. L'Espanyol projecta crits una falta preocupant de qualitat. Un entrenador que no creu en la plantilla i com a conseqüència es torna conservador i poc ambiciós. Ahir, guanyant per la mínima el CUE, farceix l'equip de defenses. A Diego Martínez li van dir que tindria un cotxe esportiu de motor alemany i li han acabat donant un utilitari de segona mà. Com que té por d'espatllar-lo, condueix a 100 per l'autopista. El perill vindrà si molts altres cotxes modestos l'avancen per esquerra i dreta. I jo no el culpo, compte, que els seus jugadors continuen entestats en demostrar en cada partit que poden carregar-se la setmana de treball en qualsevol jugada d'estratègia. Aviat el calendari tornarà a fer pujada i l'afició té motius de sobres per preocupar-se. Això els que van al camp, que cada vegada són menys. En un any en què volies millorar i créixer, vas enrere a tota velocitat.
Per cert, ahir a Cornellà al Prat es van ajuntar Carlos Clerc, de l'Elx, i Sergi Gómez, de l'Espanyol. Dos jugadors que tenen unes ratxes llarguíssimes de partits sense guanyar. La més sonada és la de Clerc, que porta 32 partits consecutius, 32, sense conèixer la victòria. Amb el Llevant i amb l'Elx. No guanya des de l'abril de l'any passat. Per la seva banda, Sergi Gómez, de l'Espanyol, no guanya des del cap d'any, des del 31 de desembre. Fa 10 mesos. I a Montilivi, el Girona va empatar una casa contra el Osasuna i surt provisionalment del descens a l'espera del que faci avui el Getafe, que té els mateixos punts 9 i que juga al camp del Celta a les 9 de la nit. Mitchell va sortir amb 6 canvis respecte al partit d'Almeria, amb relleu a la porteria inclòs, i li va sortir prou bé fins al minut 37 quan l'Osasuna es va avançar amb un golaç. El Girona va seguir anant-hi i David López va empatar a l'última jugada abans del descans, però el marcador ja no es va moure més en una segona meitat que va ser molt oberta. Va seguir el partit a Montilivi, Miquel Agut.
Es va guanyar? No. Es va sortir del descens? Sí, però a l'espera del Celta Getafe d'aquesta nit. Es va regalar algun gol groller al rival? No. Va funcionar la revolució de Mitchell amb 6 canvis a l'11, inclòs el de Gazzaniga per Juan Carlos a la porteria? Doncs podria haver sortit millor, però també podria haver anat pitjor. El tècnic va acabar raonablement satisfet.
Quitando hoy los 7-8 minutos después del gol de ellos, que ahí sí que he visto reflejado el equipo en la clasificación, durante el resto del partido no.
Passi el que passi aquest vespre a Vigo, el Girona necessita sumar i de 3 en 3. Serà possible fer-ho diumenge al camp del Madrid? Tot i les estretors de la classificació, per què no? Mitchell i David López.
Claro que podemos ganar, pero que este equipo puede ganar seguro y lo vamos a ver, más pronto que tarde.
Ser conscients i ser autoexigents perquè tenim equip per fer més punts dels que portem ara mateix.
Diumenge que ve a 4:15, Madrid-Girona al Bernabéu. Que Estuani ens agafi confessats.
I de les dificultats que té el Girona en aquests 10 primers partits de Lliga, escoltem el comentari que signa el director del Superesports de RAC1, Xavi Puig.
La victòria gironina continua resistint-se des de fa massa temps, concretament des del 9 de setembre. Ahir Mitchell va canviar mig equip, va optar per asseure el seu jugador de més talent, Riquelme, va apostar per Gazzaniga a la porteria, Bernardo va començar de suplent i l'equip no va oferir una versió gaire millorada de les últimes jornades i va tornar a ser tou en l'acció del gol navarrès, on va perdre els dos duels que van precedir la Diana d'Osasuna. A l'espera del que passi avui, com a mínim, el punt li serveix al Girona per sortir de la zona de descens. El Bernabéu, a Montilivi contra l'Atlètic Club i el Martínez Valero dictaran si el Girona segueix el Mundial fora de les tres últimes posicions o no. La fortalesa defensiva i l'efectivitat a la porteria contrària han de ser les bases per créixer i no haver de patir. Mitchell continua convençut que el camí és el correcte i la credibilitat de Mitchell a Girona és alta i al seu carro m'hi trobareu. Per cert, derrotar el Madrid per fires, el Girona ja va demostrar que ho sap fer.
Per cert, ahir primera també Betis 1, Atlètic de Madrid 2, amb doblet i gol olímpic de Griezmann, i Villarreal 2, Almeria 1. Avui farem tertúlia de futbol amb Santi Segurola, Joan Jopallàs i Miguel Rico. També parlarem del Premi Internacional de Periodisme Manuel Vázquez Montalbán, que aquest migdia se li entregarà a Gary Lineker, exfutbolista britànic, actual analista de la Lliga a la BBC, tant al Regne Unit com a Irlanda. A Lineker se'l premiarà per la seva capacitat comunicativa, que és bestial. Bestial. Així com la seva mirada irònica i crítica de futbol. Del futbol, a banda del futbol, Lineker també té una llarga trajectòria a la BBC britànica. De fet, avui el Sergi Pàmies fa un article magnífic parlant de Dembélé, parlant d'Ernesto Valverde, parlant de Toni Ruiz, qui va ser durant tants anys, com diu ell, eficaç, distret i no sectari del club. I explica avui Sergi Pàmies que celebra que Gary Lineker es desplaci avui a Barcelona per, com a periodista, rebre els honors del Premi Internacional Vázquez Montalbán de Periodisme Esportiu, que per circumstàncies paranormals no va rebre com a futbolista. Lineker dignifica l'ofici de comentarista no pas a través d'un prestigi testimonial, sinó assumint l'ofici de la comunicació amb un compromís contagiós i modern. Certament, Gary Lineker és més notícia pel que fa ara comunicativament que pel futbol, probablement, parlo en primera persona, crec que ha sigut millor comunicador que futbolista. Gary Lineker ho rebrà, tot i que no va poder ser ahir al partit perquè per una tempesta a l'aeroport de Heathrow va arribar tard a la ciutat de Barcelona. 9 minuts i les 9. Canviant de tema, Narcís Serra revela que l'extrema dreta va intentar fer un altre cop d'estat mesos després del 23F, en concret de cara a les eleccions espanyoles del 1982 que van situar el socialista Felipe González al capdavant de la Moncloa. Narcís Serra ho va explicar ahir durant un acte del PSOE per commemorar els 40 anys de la victòria de Felipe González. No en va donar gaires detalls, només va dir que s'estava preparant pel dia de reflexió i assegura que, en saber-ho, va acceptar deixar l'alcaldia de Barcelona per ser el ministre de Defensa. Informa des de Madrid, Ion Gràcia.
Era l'any 1982 i Narcís Serra, en aquell moment alcalde de Barcelona, ja havia rebutjat aquell mateix estiu la proposta de Felipe González per a ser el seu ministre de Defensa. L'advertència d'un cop d'estat, plantejat per colpistes d'extrema dreta pel dia de reflexió prèvia a les eleccions, és el que li va fer canviar d'opinió. Serra ho va saber un 10 d'octubre a través d'una trucada de Felipe González, poc més de dues setmanes abans de les eleccions. Així ho explicava ahir a l'acte del PSC, que commemorava la victòria socialista del 82.
Em va trucar l'alcaldia a primera hora, em va dir que tenia que anar a Madrid. Ens vam reunir amb l'Oliar i l'Oliar ens va explicar que hi havia un segon cop d'estat preparat pel dia de reflexió, que era el 27 d'octubre, el que n'hem dit el 27-O. Llavors, Felipe em va dir, mira, has d'acceptar.
Serra va acceptar la proposta, el PSOE va guanyar per majoria absoluta aquelles eleccions i com a ministre de Defensa, l'exalcalde de Barcelona va rebre un encàrrec de González, no més cops d'estat.
minuts i les 9 del matí, la Generalitat torna a tancar la porta a ampliar l'aeroport del Prat, almenys amb la proposta que hi ha ara sobre la taula. En una entrevista al periòdico, el nou conseller de Territori, Juli Fernández, diu que no genera cap consens, especialment pel que fa al canvi climàtic i el respecte als espais naturals que tenim a Catalunya. Una explicació que fa clarament referència a l'espai de la Ricarda, que s'havia de veure afectat per l'allargament d'una de les pistes.
Hem d'actuar d'acord amb que estem en una situació d'emergència climàtica. Les intervencions que fem no poden ser una barra lliure de creixement en emissions, i que, a més, això no és una qüestió només puntual, sinó que és una qüestió més global. La proposta que hi ha sobre la taula sobre l'aeroport no respon a aquests consensos, per desgràcia.
El conseller tampoc veu cap mena de consens per enllestir una altra infraestructura faraònica, la B40, és a dir, el quart cinturó que ha de connectar Mataró i Vilanova i la Geltrú i travessar tot el Vallès i el Penedès. De fet, a l'entrevista nega, com diu el govern d'Espanya, que només falti la signatura de la Generalitat perquè es pugui executar el que falta d'aquest projecte. Divendres al Món RAC parlàvem del drama de les ocupacions, drama per les persones no fons d'inversió ni grans tenidors a qui els ocupen una propietat i drama per les persones que no tenen cap més recurs que ocupar un pis perquè no tenen un sostre on viure. Doncs bé, el periòdico explica avui que les ocupacions delinqüencials, és a dir, aquelles perpetrades per traficants de drogues o les que executen màfies per extorquir els propietaris, poden tenir els dies comptats, aviam si és veritat. Això sí, caldrà que d'aquí unes setmanes el Congrés aprovi la modificació legislativa que preveurà que els habitatges ocupats per delinqüents es puguin desallotjar en un termini màxim de 48 hores. Això permetria que els afectats no hagin de contractar els serveis d'empreses que, vorejant la legalitat, fan fora els ocupants al marge del contacte al conducte judicial, que és més llarg, farragós, lent i pesat. A Barcelona hi ha 18.500 menors que han reclamat ajuda econòmica per poder comprar menjar. Llegim al País que aquesta xifra suposa el 8% dels menors que viuen a la ciutat i és més d'un 10% dels menors que ho van demanar l'any passat i un 30% més que l'any 2019 abans de la pandèmia del coronavirus. De fet, la crisi del coronavirus i també l'augment de la inflació són factors que situen la xifra de menors en risc de pobresa ja arribi al 34%. Aquesta ajuda municipal ofereix 100 euros al mes a menors de 16 anys amb pocs recursos perquè puguin comprar productes de primera necessitat. Ho acabem de saber, els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de la mort d'un home aquesta nit al barri de Sant Roc, a Badalona. El detingut té 35 anys, la víctima 49. Els agents van rebre l'avís ahir cap a les 10 de la nit d'una baralla en un domicili. Quan van arribar van trobar els dos homes, la víctima i el presumpte agressor, el que ara està en mans de l'àrea d'investigació de la Regió Metropolitana Nord. També que l'Audiència Nacional jutja avui un presumpte jihadista que pretenia atemptar el Camp Nou durant el Barça-Real Madrid. L'acusat, que es diu Mohamed Yassi Amrani, s'hauria radicalitzat durant el confinament de la pandèmia del coronavirus fins al punt de convertir-se en membre de Daesh. L'organització terrorista li hauria ordenat que cometés l'atemptat fent explotar un dron sobre l'estadi el dia del Barça-Madrid. Membres d'Estat Islàmic es van posar en contacte amb ell per assenyalar-lo a fer anar drons, ensenyar-lo. Però el Ministeri Fiscal considera que el més probable era que l'acusat sortís al carrer amb una arma blanca i ataqués tothom que se li posés pel davant. La Fiscalia li demana 9 anys de presó per un delicte de participació en organització terrorista i una altra pena de 3 anys i 6 mesos més de presó per un altre delicte d'autoadoctrinament. D'altra banda, els Mossos han detingut un home que presumptament intentava matar el seu pare a ganivetades i després a trinxerar-se dins del seu pis de Castelldefels. La víctima està ingressada a l'Hospital de Bellvitge fora de perill. I la policia busca un conductor acusat d'atropellar un agent dels Mossos d'Esquadra al Vendrell, al Baix Penedès, i fugir. Va passar ahir cap a les 4 de la tarda quan una patrulla va intentar aturar-lo. El seu estat no és greu, però té diversos traumatismes. I atenció a aquesta dada, els últims 6 mesos els Mossos d'Esquadra han detingut 230 persones per robar rellotges de luxe a Barcelona. Aquests furts del rellotge representen un 7% del total de robatoris amb violència a Barcelona el darrer mig any. El restaurant del Tibidabo finalment es rehabilitarà. Estem parlant de l'edifici històric que hi ha a l'entrada principal del parc d'atraccions. Llegim avui a La Vanguardia que l'immoble de l'any 1901 està en molt mal estat i requereix una intervenció en profunditat. La intenció de l'empresa municipal que el gestiona és que continuï funcionant com a restaurant, però que a més s'hi puguin fer altres usos lúdics i educatius. Es preveu que les obres comencin el primer trimestre de l'any que ve i s'allarguin uns 7 mesos. Tindran un cost d'1.800.000 euros. Fa uns dies que us explicaven que Barcelona estudia que les motos que aparquen al carrer hagin de pagar. Doncs bé, aquest matí el periòdico ha explicat que París és una de les primeres ciutats d'Europa que ja ha implementat la mesura. Des de l'1 de setembre, les motos que estacionen en alguna de les 42.000 places que la ciutat té reservades per aquest tipus de vehicles han de pagar. A París el cost del tiquet són 3 euros l'hora i als barris perifèrics 2. A més, l'Ajuntament multa les motos que aparquen sobre la vorera. Les úniques que s'estalvien passar per caixa són les motos elèctriques. La mesura ha provocat moltes protestes. El 3 de setembre, per exemple, 1.000 motoristes es van manifestar davant de l'Ajuntament de París. A la capital francesa es calcula que hi ha uns 100.000 usuaris que es desplacen diàriament amb moto. A Barcelona, tot i ser més petita, n'hi ha 500.000. Dues activistes van llançar puré de patates a un quadre de Monet exposat en un museu d'Alemanya. Com va passar ara fa uns dies amb els girassols de Van Gogh, les atacants van accedir a la sala on hi havia la pintura, van llançar-li el puré i en aquest cas també es van enganxar les mans a la paret abans que la policia les detingués. L'obra, que forma part de la col·lecció Les Meules, no va patir cap dany perquè està protegida per un vidre. Un minut i les 9, res, un minut més i parlem d'Àlex de la Iglesia, entre d'altres històries.
L'accés a l'habitatge és un dret fonamental i des de l'Agència Catalana del Consum vetllem per defensar-lo. Sabies que en les ofertes i els contractes de lloguer t'han d'informar dels preus de referència segons el municipi o la zona? I si et trobes en risc de perdre el teu habitatge, tens dret a un lloguer social. Informa't sobre els teus drets a consum.gencat.cat i tens molt a dir. Generalitat de Catalunya.
Vols estalviar amb les superganges diàries de Carrefour? Si ets del Club Carrefour, fins al 26 d'octubre tens...